Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1 Notícies. Adrià García.
Bon dia, són les 8. L'incendi de Tenerife ja ha calcinat 8.400 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 12.000 persones de diverses poblacions del centre i del nord de l'illa. Aquesta nit, les elevades temperatures han continuat fent laguits als bombers i, de fet, aquesta hora, amb la sortida del sol, els mitjans aeris ja estan a punt d'enlairar-se per atacar el flanc nord d'aquest foc forestal que crema amb molta virulència des d'ahir. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, des d'Arafo, Adrià de les Heres.
El foc continua fora de control i crema amb molta violència, sobretot al nord de l'illa de Tenerife. Els bombers no s'han aturat aquesta nit i han treballat uns 350 efectius. El flanc sud de l'incendi, que és el que està més perimetrat, han anat remullant els punts calents, i a l'altra banda de l'illa hi ha el municipi de l'Orotava, que és la zona que preocupa més a les autoritats, ja que ahir el fort vent va fer que les flames sobrepassessin les línies de control que tenien marcades els bombers. A banda d'aquesta meteorologia adversa, un dels problemes és que el flanc nord crema en una zona de difícil accés. La nit aquí ha sigut molt calorosa i es preveu que les temperatures es mantinguin altes durant el dia d'avui. A última hora d'ahir van caure algunes gotes d'aigua, però molt febles, i va ser durant molt poca estona. De moment, la nit encara dura a Arafo i els veïns han pogut veure com evolucionaven les flames durant tota la nit, perquè el foc és perfectament visible des d'aquest municipi. De totes maneres, l'incendi ja s'ha allunyat d'aquest poble del sud de l'illa. Avui el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el d'Indústria, Comerç i Turisme, Héctor Gómez, visitaran el centre d'operacions que hi ha en aquest municipi, Arafo. Ara mateix la principal preocupació és que, malgrat l'incendi, ja ha cremat més de 8.000 hectàrees, té un potencial molt superior, de més de 21.000. Les autoritats insisteixen en destacar que, tot i aquestes males notícies, no hi ha hagut cases afectades ni persones ferides.
I en política, a l'espera que el rei encarregui a Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo fer govern a Espanya, el PSOE continua centrat en les negociacions amb l'independentisme. El primer acostament va ser, recordem-ho, dijous, amb l'acord per poder parlar català, euskera i gallec al Congrés. Doncs bé, la nova presidenta de la cambra, Francina Armengol, assegura avui en una entrevista a La Vanguardia que el canvi respectarà el dret de tots els diputats. Per això, diu, farà una roda amb tots els partits per ampliar l'acord sobre aquests idiomes.
Y creo que es importante que estas lenguas oficiales en muchos territorios se puedan usar en el Congreso de los Diputados, y creo que eso nos acerca también a muchísimos ciudadanos de toda España. El proceso que yo voy a hacer es hablar con todos los grupos parlamentarios, buscar compartir esos objetivos y a partir de ahí luego técnicamente ver las soluciones para hacerlo posible y viable, porque también tiene que respetar evidentemente el derecho de todos los diputados y diputadas a entender y comprender todos los debates y poder participar activamente en ellos.
També ha sortit el pas de les crítiques del govern del País Valencià, amb PP i Vox al capdavant, que consideren que amb aquest pacte s'està marginant el seu dialecte. Doncs bé, Armengol celebra que l'actual executiu valencià s'interessi per l'ús de les llengües al Congrés i assegura que tota la diversitat lingüística que hi ha a l'Estat es veurà reflectida a la cambra. I en crònica internacional, l'Equador celebra avui eleccions presidencials i legislatives anticipades, uns comicis que es van haver d'avançar pels casos de corrupció de l'actual president Guillermo Lasso. La campanya electoral ha estat marcada per la violència amb diversos tirotejos i l'assassinat del candidat Fernando Villavicencio. També pel reforç de la seguretat als carrers i avui també als col·legis electorals. Cobren d'aquí menys de 6 hores. Una altra de les peculiaritats d'aquestes eleccions és que tot el vot exterior serà telemàtic. Com que les eleccions s'han convocat de manera extraordinària, les ambaixades no han tingut prou temps per habilitar espais de votació. Ho explica RAC1 el cònsol de l'Equador a Barcelona, Patricio Garcés.
Son unas elecciones anticipadas como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional y el término anticipado del periodo presidencial. Eso ha obligado al Consejo Nacional Electoral a decidir que las elecciones fuera del Ecuador tengan que realizar su votación por Internet.
Hi ha 38.000 equatorians a Catalunya que tenen dret a vot. De tots ells, el cònsol creu que només acabaran votant 7.500. I als esports, Pau García.
La selecció espanyola femenina jugarà la final del Mundial de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda d'aquí unes hores contra Anglaterra. Espanya arriba amb totes les jugadores disponibles, incloses les nou blaugranes, i davant tindrà la campiona d'Europa, que recupera la futbolista Lauren James, fins ara sancionada. El partit arrencarà a les 12 i RAC1 us oferirà la transmissió íntegra des d'un quart d'hora abans. Encara en futbol, aquesta matinada Leo Messi ha aconseguit el seu trofeu número 44. Es tracta de la Leagues Cup, que el seu equip, l'Inter de Miami, ha guanyat després d'imposar-se a Nashville en una final que s'ha decidit a la tanda de penals. És el primer trofeu de l'astre argentí i també de Jordi Alba i Sergio Busquets amb l'equip de Florida. En tennis, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic s'enfrontaran a la final del Masters 1000 de Cincinnati. El murcià ha superat aquesta matinada Hubert Hurkacz en 3 sets, mentre que el serbi ha eliminat Taylor Fritz en 2 sets.
I pel que fa al temps, el diumenge ha començat amb molta calma i un cel pràcticament serè arreu. Avui el sol tornarà a ser protagonista del dia i els termòmetres es continuaran enfilant de valent. Moltes més poblacions de les comarques de Lleida, de fet, s'acostaran als 40 graus i fins i tot a Ponent es poden registrar algunes màximes lleugerament superiors. Això sí, a la tarda creixeran nuvolades al nord del país que podran acabar descarregant alguns xàfecs i alguna tronada al sector occidental del Pirineu i del Prepirineu. Més informació al punt de les 9, al Via Lliure amb l'Eudald Martínez i a tota hora al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1. Aquest diumenge la final del Mundial Femení de Futbol es juga a RAC 1. A les 12 del migdia, a Sydney, Espanya-Anglaterra. L'equip de Jorge Vilda, majoria de futbolistes del Barça, vol continuar fent història contra l'actual campiona d'Europa. Viu el partit des d'un quart d'hora abans amb la narració de Laia Coll, els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Gerard Ballera, Marina Garrido i connexions amb l'enviat especial de RAC1 a Austràlia, Aleix Graell. Aquest diumenge, a partir de 3 quarts de 12, segueix la final del Mundial Femení de Futbol a RAC1. RAC1. Tots som 1. La primera pedra, amb Noemí Polls.
Amb aquesta calor ens ve molt de gust passejar pel litoral, pel nostre, i avui, on millor que anar per les terres del Sénia.
Los sénianos frontera, que es la saba de la Unió, que germana los pobles que viuen pel seu canto, planes moros, borregos, caduferos i falduts, moriles i aganyosos, porcs caseros i garruts.
L'Ossènia no és frontera, així ho canten Pepet i Marieta, i per tant avui saludem a Josep Bordes. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Doncs qui millor per fer-nos d'anfitrió en aquestes terres que Josep Bordes, el cantant de Pepet i Marieta, que avui, escolta'm, ens volem remullar, i també les terres del Sénia té platgetes.
I tant, té platges molt guapes i molt poc massificades, cosa important.
I tant.
Perquè en general el litoral pues, està molt poblat i allí trobareu caletes menudes, calmes, i bé, potser no seran els highlights de la Costa Brava, però sí que tenen el seu encant i la seva autenticitat.
I tant.
Jo, si us voleu anar a pegar un banyet i no embrutar-vos els peus d'arena, que a vegades passa que hi ha gent que això de la sorra no li acaba d'agradar, podeu anar, per exemple, a les cases d'Alcanar, que trobareu platges de Codrell. Si bueno, aneu una mica més enllà del poble, fins i tot trobareu platges que són pràcticament verges. Si teniu una mica de sol, hi haurà una timba, que són unes parets que hi ha al costat de la platja, que us projectaran sombra a partir d'un determinat moment de la tarda. I ja que esteu a les cases, pues, passeu a algun dels restaurants que hi ha per allí, que lo vais a flipar en lo maris del terreno que tenim, que, bueno, que tothom sap que és
que sí.
Especialment bo...
Que se xuparan los dits, i tant, se xuparan los dits.
Que mengen algun llangostí, estos llangostins republicans que tenim a les terres del Sénia, que es veu que són, bueno, se'ls diu republicans perquè tenen a la coa la bandera republicana, boníssims, tant els de la Ràpita com els de Vinaròs. Ja sempre la pugna és que són més bons els de la Ràpita o els de Vinaròs.
Tu bueno, no te mulles, tu.
No, però... És una vegada d'un pescador, i pues, si tots anem al mateix lloc a pescar-los, si tots són el mateix.
Que,
però
està.
Bueno, hi ha una rivalitat aquí brutal entre això, i bueno, hi ha altres espècies de marisc que segurament no coneixeran, pues, com les caixetes, com els dàtils, com els grúmols, i, per exemple, també la galera, que potser l'estiu no és precisament el moment que n'hi ha més, però és cert que són uns mariscos que potser no es coneixen tant a Barcelona o a les grans capitals, i que si aneu a les Terres de l'Ebre us podeu degustar.
Boníssims, boníssims. Escolta'm, imagina't que ja estem una mica cansats de platja, és que esta zona dona molt de sí, però on anem? On ens pots portar, Josep?
Doncs pues mira, jo, si esteu cansats de platja, vos portaria. Primer i principal, vos portaria al meu poble, Ulldecona. Per què? Pues perquè Ulldecona té una sèrie de puestos que jo crec que tenen un interès brutal. Tenen, per exemple, si voleu una mica de visita cultural, podeu anar a les pintures rupestres, que són les pintures rupestres d'art llevantí, que es diu, són les més antigues d'art llevantí que hi ha a la Mediterrània, si més no, a Catalunya i País Valencià, i jo crec que tenen un interès brutal. A més, hi ha un centre d'interpretació i que està explicant molt bé, pues bueno, tot l'horror a fons de les pintures rupestres. Estan també les oliveres mil·lenàries, que també són uns arbres monumentals, alguns d'ells arriben a fins i tot 2.000 anys d'antiguitat, que jo crec que també tenen molt d'interès. I després, si teniu ganes de fer un vermutet i estar tranquils a un puesto molt xulo, teniu l'ermita d'Ulldecona i Oco, perquè justament a l'estiu està la programació de les jornades musicals de l'ermita, que és cada diumenge a partir de les 8 de la tarda se fa un concert. Se fa durant tot l'estiu. O sigui que consulteu la programació de les jornades musicals, perquè probablement el cap de setmana que hi aneu trobareu que fan un concert. I són uns concerts espectaculars a la posta de sol, en fantàstic, la fresqueta, a la cerveseta, a una terrassa brutal, una terrassa, pues, perquè l'ermita està a la serra de Godall, que se diu, i llavors pues, diguem que està una mica amunt, i llavors tens tota la vall d'Ulldecona en esta vista, lo concert allí mateix, i bueno, un lloc que fa fresqueta i que s'està molt bé.
Escolta'm, això pel que fa una mica més cap a dins, qui vulgui també se pot allargar a Ulldecona, fer la foradada, que també és xulíssima, una excursió, però tu me dies, la gent que vulgui caminar sense arena, però també hi ha platges d'arena per la zona que també estan molt bé, no?
Sí, i especialment si teneu crios, perquè ja sabeu que els xiquets, això de portar-los a una mar que sigui molt fonda, doncs pues no convé. I si aneu, per exemple, a Peníscola, que això sí que ja està una mica més massificat, així que allí sí que hi ha més gent, també per una raó molt senzilla, perquè Peníscola és preciosa. És una ciutat medieval que està un penyó al costat de la mar mateix i és molt guapa. De fet, Peníscola ostenta el títol d'haver sigut residència d'un papa, del Papa Luna. Vull dir que, i bueno, pues ahí està el castell, que és un castell medieval molt guapo, hi ha allà uns carrerons molt xulos, en mercadillos, bueno, tot tipus d'atraccions turístiques, i el que mola de la platja de Peníscola és que és una platja d'estes que entres, i no es fa mai molt fonda, perquè potser l'aigua te va cobrint pues, per la cintura, si camines una miqueta. Llavors, pues, si vas en crios, és especialment apta pues, perquè no tens por de que li pugui passar alguna cosa al xiquet. Jo crec que és molt guapo també, Peníscola.
Ai, que bé. Pues sí, vindrem cap aquí, cap a les Terres del Sénia, que, com diu la cançó, i hem repetit aquí moltes vegades, lo Sénia no és frontera, sinó que és la zona de la Unió, no? La terra de la Unió, i que tu tens molt clar això.
Sí, perquè la gent que som d'allí, igual que suposo que tota la gent que viu així una frontera, no? Vull dir, jo estic convençut, jo què sé, que a Suïssa, per dir alguna cosa, la gent que està colindant en Alemanya, pues bueno, la gent d'allí parla alemany, i què passa? Pues que te n'adones que no hi ha una frontera real, pues perquè al final una frontera és un nexe d'unió, perquè sempre hi ha hagut tractes comercials, socials, de parella i tal, i això passa a les Terres del Sénia. Tenim molt en comú la gent de Vinaròs, que estan just allà al costat, i en la gent de Benicarló, i segurament més que no la gent de Tarragona, que ja mos queda molt lluny, no? Encara que estiguessin dins de la província de Tarragona.
Sí, senyor.
D'això, sí.
Fantàstic. Doncs escolta'm, ens trobarem per aquestes terres aquest estiu. Que tinguis un superbon estiu i gràcies per acompanyar-nos per aquestes terres.
Molt bé, doncs igualment, una abraçada molt gran.
Igualment. Aquest estiu, com anem dient cada setmana, ens hem proposat jugar, passar-nos-ho bé, però volem fer-ho amb jocs de qualitat. Per això tenim a l'Avi Sisquella. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ella és psicòloga infantil i està especialitzada en aprenentatge i jocs de taula, per tant ens va, com en ell el dit, per parlar d'aquests jocs que treballen coses. Treballen, per exemple, hem treballat el càlcul, la lectoescriptura, hem treballat l'atenció, que també diem que sempre hi ha l'atenció en tots els jocs, però avui treballarem el llenguatge. I per treballar el llenguatge, potser primer cal matisar quina diferència hi ha entre lectoescriptura i llenguatge, és a dir, què treballem diferent.
Sí, això m'agrada molt explicar-ho als pares, sobretot, quan ens dic que el llenguatge està dins de la normalitat o i la lectoescriptura no, és que no són les mateixes àrees del cervell, comencem per aquí, i després la lectoescriptura és lectura i escriptura, i llenguatge és l'ús que fem del llenguatge a l'hora de comprendre i de parlar. Vale, és diferent la lectoescriptura, que és lectura i norma, correcció ortogràfica i expressió escrita, i el llenguatge és l'ús que fem del llenguatge, és l'ús que fem de les paraules, de les frases, d'acord, del lèxic.
Perfecte. Per tant, avui sí que treballarem el llenguatge i comencem pels petitons, sí, de 3 a 5.
Va. Els petitons, jo us porto avui el Pick Me Up de GECO, Pick Me Up, d'acord?
Pick Me Up.
Sí, que treballa la categorització semàntica, és a dir, les fruites, les verdures, els esports, per tant, treballem la semàntica, i després també treballem l'atenció, com sempre.
Aquesta falla.
Treballem el vocabulari, perquè l'Helena ha d'anar dient el nom de les coses que veu i a quina categoria les posaria, d'acord? I per tant, és un molt bon joc per aquests nens d'infantil P3, P4, P5, que s'estan aquí engegant a ampliar el seu lèxic.
Fantàstic. De 6 a 11 anys, quin joc recomanaria?
N'hi ha 3 milions de jocs per treballar, sí, el llenguatge. Jo us he triat un que he descobert aquest any, tot i que és més vell, però jo l'he descobert molt aquest any i he jugat molt, que és el Concept. De concept, d'acord? Que és un taulell gran i fa molt de joc de taula, perquè jo, a mi m'agraden els jocs petitets, però en aquest cas l'he fet servir molt perquè treballa molt el que és des de l'inici del concepte. És a dir, per exemple, tenim unes targetes, jo trio una paraula que l'altra persona ha de descobrir i he de posar, per exemple, és un objecte, i l'altre jugador em diu, doncs, un cotxe. I aleshores jo he d'anar posant pistes sobre aquell concepte, sí? És a dir, paper. Per tant, ja sabem que és un objecte relacionat amb el paper. Després posaré que és electrònic o elèctric. Tot això per donar pistes perquè acabi dient impressora. D'acord? Però jo vaig donant pistes una a una i aleshores després es compten quantes pistes has necessitat tu per descobrir la meva paraula.
Ja, quantes més pistes, més perds.
Exactament.
Com més ràpid siguis en averiguar quina paraula era, doncs...
Ah, exactament. Clar, guanyat. Aquí treballa el que dona les pistes perquè ha d'anar desgranant el concepte en si, i després treballa el que rep les pistes perquè ha d'anar unint les pistes. Per tant, està molt bé.
Ai, quines ganes de jugar. Escolta'm, i a partir
m'apunto, quan vulguis.
Sí, doncs vinga, va. Després que acabem el programa ens posem a jugar.
Vinga, va.
A partir dels 12...
Sí.
Per als adolescents i fins, tots són fins als 99, eh?
Tots. I si algú de 100 té ganes de jugar, també el
convidem. També, oi tant, encantats.
A les Story Colors.
Story, val? Colors.
Story Colors, que és d'Atomo. Aleshores, aquí tenim uns panells on cada jugador taparà en els altres jugadors la seva seqüència de colors, d'acord? Aleshores, hem d'explicar una història que ens introdueix una carta que té el joc. Per exemple, l'altre dia jo jugava, era l'altre dia vaig trobar a la butxaca i he de continuar la història, vale? I aleshores em surt en la meva seqüència blau, vermell, blau, vermell, verd, i he de seguir la història donant pistes perquè l'altre descobreixi la meva seqüència. Vaig descobrir a la meva butxaca molta aigua, i així veurà que és blava, però també hi havia un moc, i així veurà que és verd. És a dir, no puc dir el nom del color, he d'anar donant pistes sobre el color de les coses de la història perquè els altres jugadors descobreixin la seqüència de colors. Per això es diu Story Colors.
Doncs aquest sembla fàcil d'agafar i a més divertit, no?
És molt divertit i és molt difícil perquè, clar, quan tu tens mitja història dius ara he de posar el vermell aquí, he de parlar de sang.
És a dir, és difícil arribar fins al final, però la comprensió del joc en si és una dinàmica molt fàcil.
Sí, és molt fàcil. Però és que qui li toca explicar la història pateix.
Segur. Per tant, ja tenim aquests tres jocs amb els que hem treballat el llenguatge.
Sí.
I que ara en recordaràs els noms dels tres. Els dels més petits era...
Pick Me Up.
Els de 6 a 11 anys...
Concept.
I els de a partir de 12...
Story Colors.
Doncs ja els tenim els tres, i si els voleu comprar podeu anar a Didacmania, que té botiga física, però també si hi aneu, i ho feu per internet o anant a la botiga física, teniu un codi de descompte.
Sí, per ser amics de Ludum, no cal ser pacients, és Didac Ludum.
Doncs aquí teniu aquest codi descompte per comprar un d'aquests jocs que us farà aquest estiu la mar de divertit. Avi, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
La primera pedra, amb Noemí Poll.
Anem a fer un passeig pel jardí, que baixarem una mica la temperatura i a més disfrutarem, ho farem de la mà de Nacho Somovilla, que és gestor cultural del món del jardí i creador de Bomarzo, que és aquesta agència de viatges que organitza viatges per jardins d'arreu del món. Nacho, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I avui parlarem de jardins i art, que és una bella combinació, com dirien en allà, i ens anem a Cádiz.
Sí.
La setmana passada vam anar a França. I ara volem anar a Cádiz, que allà hi ha la Fundació Montenmedio, que és art contemporani, podríem dir. Explica'ns, escriu-nos aquest entorn.
Bé, com es explica dins del seu projecte, la natura sempre, al llarg de la història, sempre ha estat inspiradora del món de l'art, no? I moltíssims artistes sempre han treballat aquest binomi art i natura. El que podem veure a la Fundació Montenmedio, que està, per situar-nos, està molt a prop de la platja de Bolònia, les ruïnes de Baello Claudia i del Pola de Bejer de la Frontera, que és un d'aquests pobles blancs que és molt conegut de Cádiz. La Fundació Montemedio és una iniciativa privada d'una col·leccionista, la seva directora i propietària és la Jimena Blázquez, i ella ja porta més de 20 anys desenvolupant una tarea d'apropar aquesta manifestació d'art i natura a la ciutadania. Mm-hmm. Jo he anat unes quantes vegades i cada cop que hi vaig és realment una experiència molt, molt estimulant i molt gratificant. S'han d'imaginar una pineda, no?, molt a prop del mar. El mar no es veu, però està ahí, està molt, molt a prop. I
el respires, no? Se sent.
Sí, sí, sí. Se sent, i és que és molt curiós perquè el terra és una mena de sorra amb pinassa, no? El mar està ahí. No es veu, però se sent.
Se sent, se sent.
I, com succedeix en molts d'aquests espais, tu, segons vas passejant, es vas trobant sorpreses, no? La col·lecció que té la Fundació Montemedio és força important, i a més és dels pocs exemples que podem trobar a l'estat espanyol. Així com aquests espais es poden dir de museus d'escultura a l'aire lliure o diferents propostes d'art i natura són força, força coneguts en la resta d'Europa o d'Estats Units o del Canadà. En canvi, el nostre país sí que hi ha alguns exemples, igual podem parlar en algun moment, però realment aquest espai on hi ha una col·lecció i una concepció endreçada d'aquestes obres, pues, realment és un espai únic. Ens trobarien, obres d'un artistes molt coneguts, com el Anish Kapoor, per exemple, no?, que ha sigut premi de la Fundació Miró ara fa 3 o 4 anys, o de la encara més mítica Marina Abramovic, no?, que té una obra en una mena de penya-segà, també dins d'aquest espai, o artistes no tan coneguts, però, per exemple, tenia una obra de la Susana Solano, no?, l'artista catalana, o gent pot ser no tan coneguda pel públic en general, no?
Clar, però per això també està bé anar i visitar aquestes fundacions, aquests museus, perquè et donen a conèixer, entre alguns que ja coneixes i que ja reconeixes, autors novells que potser prometen, no?, i que ens poden aportar una visió més jove del que s'està portant i de les tendències d'aquest món artístic.
Sí, i a més, com que ara és estiu, jo crec que igual es fa una mica de mandra tancar-nos en un museu, però això és un museu a l'aire lliure.
Per això.
Si anem una miqueta d'hora, encara estarà fresquet, estem sota arbres, és un passeig en un bosc, i claro, és un bosc animado.
Sí, sí, exacte, i mai més ben dit, un bosc animat que ens permetrà veure art.
Sí, hi havia obres que, per exemple, claro, l'estret i tot el tema de la migració i de la tragèdia de la migració està molt present. Hi ha artistes que treballen amb aquest tema de l'amor, de la migració, d'intentar traspassar l'estret, no? Que l'estret és una barrera bueno, és un cementiri, en definitiva, és una barrera física molt important, i realment crec que molts artistes estan, bueno, recollint, claro, jo crec que no pots estar davant d'un espai i ser alié a el tot que el que està passant, entorn, no? Jo crec que en aquest sentit els artistes contemporanis no viuen en borbolles autistes, sinó que sí que estan ahí
implicats en, en la vida social i en el que passa, a més justament davant d'aquestes costes mateixes, no?
Hi ha una obra que és que quan la veiem és una mena de gran cercle d'alambrada, i pues, crec que són 11 quilòmetres d'alambrada, que és justament la separació que hi ha en l'estret, en la part més estreta de l'estret de Gibraltar. Bé, jo crec que l'art contemporani, el que ens ha de donar pistes, no, bueno, pot ser un joc de reflexió, no és només una cosa lúdica i festiva, no? Sinó que en molts casos, bueno, jo crec que el que ens ha de fer és, bueno, donar-nos nous llocs, nous espais, noves mirades de reflexió sobre aquest tema i altres més.
Que a vegades són sacsejos a la consciència una mica també, no?
Sí.
Que ho necessitem, de tant en tant estímuls que ens facin pensar.
Sí, una miqueta de tant en tant s'han de treure de la zona de confort mítica.
Exacte, exacte. I aquí ho farem, anant a Cádiz, per exemple, en aquesta fundació Montenmedio, que trobarem art contemporani al mig d'un superjardí. Com sempre, moltíssimes gràcies, Nacho.
Vinga,
fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
L'ull és una estructura tan perfecta que fins al mateix Charles Darwin va confessar que la seva existència li feia dubtar de la teoria de l'evolució. Amb aquesta significativa anècdota arrenca el llibre Obre els ulls, Abre los ojos, editat per Next Door Publishers, i és un fascinant recorregut per tot el que sabem de la visió de la mà de la neurobiòloga Conchi Lillo, professora de la Universitat de Salamanca i investigadora de l'Institut de Neurociències de Castella i Lleó. Conchi, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, Noemí, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de hablar de los ojos, porque yo creo que prácticamente todos tenemos alguna patología, algún problema con la vista. De hecho, en un futuro muy cercano, nuestros ojos tendrán mucho que ver no solo con la biología, sino también con la tecnología y con la ética. Dinos la importancia que tiene la vista y que no le sabemos dar, si es que es así.
Sí, la verdad es que sí. Somos seres vivos eminentemente visuales. Digo los seres humanos, ¿eh? Hay muchos animales que también, que tienen, digamos que eminentemente su modo de comunicación y percepción es visual, pero los seres humanos y los primates en general lo somos. Y no le damos la importancia que esto tiene. Digamos que como lo llevamos ya, lo debemos por hecho, ¿no? Que tenemos que tener una visión perfecta, una visión buena. Y la verdad es que tenemos muchas patologías visuales y problemas visuales asociados con nuestro estilo de vida, ¿no? Y también lo que nos pasa, que también lo cuento en el libro, es que somos muy antropocéntricos. Vemos nuestra propia realidad y no nos damos cuenta de que hay mucha gente alrededor que ve de forma diferente a cómo vemos cada uno de nosotros. Es decir, al final la visión es como una especie de paquete, ¿no? Que lo damos por hecho y no nos damos cuenta muchas veces que la realidad no es tal y como la presentan nuestros propios ojos, sino que la realidad o el mundo que nos rodea puede ser muy diferente dependiendo de otras personas e incluso también de los animales, que lo ven de forma diferente a la nuestra.
Claro, ahora cuando hablas de estos matices, ¿a qué te refieres? Sí. Es decir, tenemos dos personas juntas, estamos mirando lo mismo.
Sí.
¿Qué matices habrá entre uno y otro que no seamos conscientes?
Pues mira, una de las cosas de las que no somos conscientes y nos pasa mucho con los medios de comunicación y, digamos, de información, es que hay un 11% de los hombres que son daltónicos, Noemí. Y eso quiere decir que el rojo y el verde no lo distinguen muy bien o los confunden entre sí. Y un 11% es un número muy elevado. Y la verdad es que, digamos, que no es que afecte de una forma predominante su vida, porque realmente tampoco es tan importante. Pero sí es verdad que a la hora de comunicarnos, ¿no?, pues, por ejemplo, diseñar páginas web o los escaparates o cosas así, no somos conscientes de que la gente ve los colores de una forma diferente a lo que es la tendencia o la normalidad. Nuestro mundo está hecho para personas tricrómatas, es decir, que en general tenemos tres tipos diferentes de conos que son las células que responden a la luz, ¿no?, y que nos permiten distinguir los colores, y que esos tres tipos diferentes de conos responden de forma diferente al rojo, al verde y al azul. Por eso somos tricrómatas. Pero los daltónicos, por ejemplo, son dicrómatas, es decir, solo tienen dos tipos de conos, de forma que los colores que ellos distinguen van a ser diferentes, muy diferentes a como los distingue la gran mayoría de la población. Pero no tenemos en cuenta ese tipo de diferencias, por lo tanto, no somos tan inclusivos a la hora de, por ejemplo, eso, diseñar carteles o en la televisión mismamente.
De hecho, ahora estabas hablando de los hombres, o sea que hay también una diferencia, sí, entre sexos. ¿La mujer ve más colores que los hombres, como a veces se ha dicho, o qué diferencias, sí, hay, si es que las hay?
Pues mira, eso también lo explico con un poco más de detalle en el libro, es decir, cuál es la biología dentro de estas diferencias, pero sí es verdad, y eso es porque antes he hablado de daltónicos, de hombres daltónicos, pero es porque los genes que nos permiten distinguir los colores verde y rojo están en el cromosoma X. La mayoría de los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, por tanto, tienen más probabilidades de que haya mutaciones en esos genes, y por eso hay más hombres daltónicos. Pero es que en el caso de las mujeres lo que nos pasa es que esas mismas mutaciones que hacen que haya hombres daltónicos, mutaciones similares, las mujeres como somos XX, vamos a tener siempre un gen normal y el otro gen puede estar mutado. Y lo que se ha visto es que ese gen mutado puede generar una proteína que responde de una forma distinta a cómo responden los otros tres tipos de conos. Así que hay mujeres que son tetracrómatas, es decir, tendrían como cuatro tipos diferentes de conos. Y por tanto, estas personas, que la mayoría, como digo, son mujeres, tienen una capacidad de distinguir muchas más tonalidades dentro de nuestro espectro visible. Ese mito, ¿no?, que se oye, ¿no?, que hay mujeres, que las mujeres distinguen, pues eso, yo qué sé, colores del rosa palo, ¿no?, o el, sí, o el color topo, ¿no?, sí, o el melón, el color melón. Bueno, pues eso tiene cierta verdad, porque realmente hay una proporción bastante alta, de un 12% a un 50% de mujeres que son capaces de distinguir una mayor cantidad de variedad de tonalidades entre nuestro espectro visible. O sea que, digamos que sumando que hay muchos hombres que son daltónicos y que muchas mujeres tienen este tipo de mutación que les permite distinguir más colores, pues al final ese mito va a ser verdad.
Claro, tiene su base científica, ¿no?, en este caso.
Eso es, sí, sí que la tiene, sí.
De todas maneras, ahora estábamos hablando de la importancia que tienen los ojos para nosotros. Cada vez necesitamos más los ojos, sí, porque todo es muy visual y de hecho estamos rodeados de pantallas. ¿Los cuidamos estos ojos?
Pues mira, te voy a decir dos cosas. Primero, no los cuidamos bien, pero eso ya de base, ¿eh?, no solo por las pantallas. Pero lo segundo que te voy a contar es que tenemos un poco demonizadas a las pantallas. Sí es verdad que las pantallas influyen en lo que se llama la fatiga visual, ¿no? Pero es porque estamos delante de ellas enfocando siempre a un punto determinado, muy de cerca normalmente, nos olvidamos de parpadear, los hábitos, digamos, que tenemos delante de las pantallas no son buenos para nuestros ojos, entonces digamos que nos cansamos, ¿no? Nuestra vista se cansa y tenemos fatiga visual. De hecho, eso se llama el síndrome del informático y se conoce desde hace mucho tiempo. Pero la otra cuestión es que se achacan todos estos males que te estoy diciendo, se achacan normalmente o principalmente a la luz azul que emiten las pantallas. Y ahí sí que estamos errando en demonizarla completamente. Porque sí es verdad que la luz azul puede influir en cierta parte de esta fatiga visual, porque la luz azul se dispersa mucho y entonces produce deslumbramiento, pero en ese caso, con bajar el brillo de la pantalla tendríamos suficiente. Pero es que no solo se achaca eso, se achaca, por ejemplo, a que la luz azul de las pantallas desregula nuestro ciclo circadiano, porque estamos mirando mucho tiempo una pantalla que emite mucha cantidad de luz azul y eso va a hacer que descansemos peor. También se dice que esa luz azul, tanto de las pantallas como del sol, daña nuestra retina y acrecienta los daños de la degeneración macular, y eso ya no es cierto. Entonces hay muchos falsos mitos detrás de esa luz azul. Aprovechándose de este desconocimiento, pues hay muchas empresas que digamos venden ese miedo a la luz azul para realmente vendernos sus productos, que son unos filtros para bloquear la luz azul, que lo que se ha visto y lo que dice la ciencia, la evidencia científica, es que no sirven para lo que dicen que sirven, que es favorecer nuestro ciclo circadiano, es decir, regular nuestro ciclo circadiano mientras miramos una pantalla, o proteger nuestra retina de la luz azul, que se supone que es tan dañina que realmente ya, como os cuento en el libro, pues no es tanto, no es así.
Exacto, tú en el libro también hablas, ya que entramos en este tema, sí, en el que realmente nos venden ideas y cosas y conceptos para vendernos otras cosas también.
Sí, exactamente.
Tú también matizas que en cuestión ocular se nos engaña un poquito, y a veces se habla, por ejemplo, de esto, del yoga ocular, de trucos, sí, para poder vencer según qué patologías. ¿Quién no tiene o miopía o presbicia? ¿Y qué mitos, claro, nos están enredando, aparte, por ejemplo, de las pantallas, y que puedan ser incluso peligrosos? ¿En qué nos dejamos engañar?
Pues, por ejemplo, al final es la base es el desconocimiento, ¿no? Entonces, cuanto menos se conozca de la realidad, pues más van a intentar vendernos productos o terapias o pseudoterapias, obviamente, que para, por ejemplo, evitar ponernos las gafas. Uno de ellos es, como comento en el libro, el yoga ocular. El yoga ocular es pues una serie de ejercicios que se supone que tienes que hacer para mejorar tu visión y así evitar tener que ponerte unas gafas. Te venden el yoga ocular como que te puede curar la miopía, la hipermetropía, yo qué sé, muchas cosas distintas. Cuando empiezan a decirnos que no, que sirve para todo eso, tenemos que empezar a dudar, ¿vale? Porque no hay productos milagrosos ni ejercicios milagrosos que nos puedan evitar ponernos las gafas. Por no llevar las gafas no nos va a pasar nada, es decir, no vamos a desarrollar más miopía ni más hipermetropía por ponernos las gafas. Lo que va a pasar es que si no nos las ponemos y hacemos una serie de ejercicios que no sirven para absolutamente nada, lo que va a pasar es que vamos a ver peor. Es decir, ese va a ser el efecto principal, sobre todo porque los niños, intentamos que los niños retrasar el uso de gafas en niños haciendo este tipo de ejercicios o mecanismos, ¿no?, herramientas, y al final los niños son los que sufren porque no van a ver bien la pizarra. Ellos no van a desarrollar más miopía por ponerse las gafas o no ponérselas, simplemente es que no van a poder hacer sus tareas de forma normal en clase. Entonces hay que ponerle las gafas a los niños cuando hay que ponérselas, porque lo que vamos a hacer es mejorar su visión, no vamos a perjudicarles en absoluto.
Y a la vez, como decía, muchos somos los que cuando ya nos llega una edad empezamos a separar el libro de los ojos porque ya no vemos. Mucha gente también tiene miopía, ahora estabas hablando de todo esto. ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestros ojos? Ya sabemos que muchos de estos ejercicios no sirven, pero ¿ya hay algo que pueda prevenir al menos nuestra salud de los ojos?
Sí, sí. Mira, una de las cosas que es primordial para prevenir males mayores en nuestros ojos o desarrollo de algún tipo de problema visual es ponernos gafas de sol cuando salimos a la calle. Gafas de sol con cristales homologados que filtren la luz ultravioleta, que es realmente la dañina. Parece que no somos conscientes, ¿no? Pero sí que nos ponemos protectores solares para nuestra piel, porque sabemos que la luz ultravioleta daña nuestra piel, pero a veces no nos damos cuenta de que nuestros ojos son también hipersensibles a esa luz ultravioleta. No solo nuestra retina, sino también nuestra córnea, que es, digamos, la capa transparente que recubre el ojo y que es la que está expuesta principalmente a los rayos del sol. Entonces, hay que protegerse con gafas para filtrar la luz ultravioleta, gafas homologadas, por favor. Hay que irse a una óptica y que nos vendan unos cristales homologados para protegernos, para evitar, por ejemplo, las cataratas. Es que las cataratas se ha visto que una de las incidencias mayores es por la exposición prolongada a la luz ultravioleta. La catarata es una opacidad del cristalino. Bueno, pues se ha visto que la luz ultravioleta influye en el acúmulo de daños en el cristalino, daños irreversibles, de forma que no vamos a poder evitarlo de otra forma que no se poniéndonos las gafas para filtrar esa luz ultravioleta. Y frente a las pantallas, yo lo que aconsejo siempre es una regla que llevamos utilizando hace mucho tiempo, que es la regla del 20-20-20. Y te la cuento, Noemí, porque
sí,
es
venga, va, tomamos cada nota 20... por...
Dime, sí, dime. Cada 20 minutos que estemos delante del ordenador tenemos que descansar al menos 20 segundos, y descansar significa levantarse, mirar a través de, si tenemos una ventana o si no en la habitación, o a través del pasillo, a lo largo del pasillo, si es por una ventana mejor porque nos da la luz, mirar a 20 pies o 6 metros, que es lo mismo, 6 metros, pero mirar significa enfocar. Que lo que estamos intentando hacer son pues tratar de acomodar nuestro cristalino tanto a la visión de cerca como visión de lejos. Así que es la regla del 20-20-20.
Por tanto, con este ejercicio sí que podemos prevenir, por ejemplo, la evolución de una miopía o de alguna otra atrofia.
Miopía no, porque la miopía realmente no se produce por la visión de cerca de las pantallas. La miopía tiene muchos factores distintos, se produce por muchos factores distintos, que uno de ellos es genético, obviamente, pero otros, los factores ambientales que producen la miopía, recientemente se ha visto que no es precisamente que estemos mirando de cerca o una pantalla o un libro, sino es la falta de luz ambiental, la falta de luz natural, porque la luz natural, cuando incide en nuestros ojos desde nuestro desarrollo temprano, lo que hace es impedir que nuestro ojo crezca de forma anormal. La miopía se produce porque nuestro ojo es más largo de lo normal. Entonces, uh-huh, cuando estamos expuestos a la luz solar, digamos que disminuimos uno de esos factores de riesgo que hace que nuestro ojo crezca más de lo normal. Entonces, con la luz natural del sol, impedimos que ese ojo crezca de una forma exacerbada, entonces impedimos el crecimiento de la miopía. ¿Por qué se achaca entonces al uso de las pantallas o la lectura intensa o ejercicios o tareas que requieren mucha precisión visual de cerca, como coser o algo así? ¿Por qué se achaca eso al desarrollo de la miopía? ¿O por qué se ha achacado de siempre, ¿no?, o tradicionalmente? Bueno, pues se hace pues porque realmente esas tareas las hacemos en habitaciones cerradas, sin luz natural. De forma que lo que realmente nos ha pasado es que estamos asociando, haciendo una correlación de causalidad directa con ese tipo de tareas, cuando realmente esas tareas han sido como, digamos, cómplices, ¿no?, del desarrollo de la miopía, porque nos han apartado de hacer tareas más con luz natural, con luz del sol, que es lo que deberíamos hacer, que los niños tienen que salir a jugar a la calle, es lo que tienen que hacer.
Claro, al final una buena vida, una vida sana, nos ayudará también, sí, a tener una vista sana.
Exactamente, una buena salud visual también.
Ajá. En el libro también cuentas muchas anécdotas y hablas de curiosidades, como por ejemplo, ¿por qué los piratas llevaban el parche ocular?
Sí, pues esa es una curiosidad que yo pensaba que la gente la conocía, pero por lo visto no. A ver, muchos piratas llevaban un parche a pesar de que no tenían problemas visuales, ¿vale? O sea, que no es que le faltase un ojo, sino se tapaban un ojo porque eso les facilitaba acomodarse a la oscuridad del camarote cuando entraban y salían del barco. Es decir, fuera, en la cubierta del barco, cuando hay mucha exposición solar, tenemos la pupila, nuestra pupila va a estar contraída, ¿no? Entonces, y además nuestro ojo está acomodado a una gran intensidad de sol. Cuando entras en un sitio a oscuras, por ejemplo, en el camarote del barco, ¿no?, nos cuesta un rato o nos cuesta bastante tiempo acomodar nuestra visión a esa luz tenue. Entonces, los piratas lo que hacían era, al tener el ojo tapado, se lo destapaban cuando entraban en el camarote, porque ese ojo ya estaba acomodado a esa oscuridad, de forma que no les costaba en absoluto volver a ver con poca luminosidad. Es decir, es una estrategia bastante útil y muy práctica para acomodar un ojo u otro a distintas cantidades de luz.
Óyeme, ¿y David Bowie tenía un ojo de cada color?
No. David Bowie lo que le pasaba era, bueno, un ojo de cada color es algo, bueno, común, iba a decir bastante común, no bastante común, pero sí que es común, ¿no? Sabemos que hay gente que tiene, ¿sí?, un ojo de cada color o que tenemos, se llama heterocromía, eso es heterocromía, y hay diferentes tipos de heterocromía. En el caso de David Bowie se pensaba que era por eso, pero no. David Bowie tenía un trastorno que se llama anisocoria y es que su ojo izquierdo estaba siempre dilatado, es decir, su pupila estaba siempre dilatada, de forma que no le veíamos casi nada de iris. Y eso era por un problema que tuvo, por una pelea que tuvo cuando era joven. Con una pelea con un amigo, por lo visto, algo de mal de amores creo que era, ¿no? Que alguien le quita la novia a alguien o algo así. Y por una pelea se le bloquearon los músculos que son los que controlan el iris, ¿no?, el movimiento del iris, de que nosotros podamos contraer o distender el iris. Entonces él tenía siempre el iris distendido, de forma que parecía de color distinto, ¿no?, pero realmente no era por eso, era porque el iris no veíamos su iris como como en el ojo derecho.
Pues todas estas cosas, que ens acaba d'explicar a la Conchinillo, les trobareu a aquest llibre Abre los ojos, editat per Next Door Publishers, i que és un fascinant recorregut, com dèiem, per tot el món de la visió. Conchi, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocer justamente este mundo de la vista que solo a veces apreciamos cuando empezamos a perderla. Muchísimas gracias por tu trabajo también.
A vosotros, Noemí, un placer, ha sido un placer.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. No me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
Oi que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. La primera pedra, amb Noemí Polls.
Les modes formen part de la nostra cultura popular i moltes vegades acaben marcant un estil en les diferents generacions. Avui volem parlar d'aquelles modes, tribus urbanes i d'altres moviments juvenils que ens han marcat durant anys. Volem saber quins estils segueixen els joves i per què. Són modes passatgeres o han vingut per quedar-se? Tot torna? Parlem amb el nostre estudiant en pràctiques, el Jaume Vives, i també tenim aquí ara mateix en el Marc Giró, que és el nostre convidat especial d'avui, editor del Vostè Primer, presentador del programa de televisió espanyola Late Show. Marc, bon dia.
Què tal, com estàs? Estimada, estic tan content.
Ah, jo també, perquè és que estàs especialitzat en moda, tu, podíem dir-ho.
Sí, mica, ho havia estat, no? Molt. Ara estic una mica desentrenat,
de
però sí, qui tup, retup.
Escolta'm, i la moda torna sempre?
Bueno, la moda torna sempre, a veure si ens entenem. Jo diria que estem des del que seria el final de l'antic règim. Mira tu el que t'estic dient, des del final de l'antic règim, fins ara, hi ha una forma de vestir que és sempre la mateixa. Nosaltres ens dona la sensació, una cosa és la moda, després hi ha les tendències. I al final de l'antic règim, l'eclosió del supercapitalisme, capitalisme, ultracapitalisme en el que estem ara involucrats, hi ha una cosa que dona la sensació de que sempre s'estigui renovant. O sigui, aquesta sensació de novetat i de la renovació i de que, per tant, has de recuperar coses del passat i posar-te-les ara i recordar, això és una cosa que és propi del nostre temps.
Mm-hmm. Consumisme.
Ara, que és una forma de consumir. Llavors, en aquesta forma de consumir se li diu, escolta, pues torna als 70, o torna als no sé què, o torna als no sé quantos, però el gruix del que vestim, és a dir, les 10 peces que utilitzem per vestir els occidentals, si més no, són sempre les mateixes des de l'antic règim cap aquí. Fixa't tu què et diré.
Per tant, el bàsic d'armari aquest no l'hem de tocar, eh?
No s'ha de tocar.
No s'ha de tocar.
O, bueno, no, sí s'ha de tocar, depèn del moment que estiguis, depèn del teu moment econòmic, depèn del moment de la teva edat, depèn de l'estat d'ànim, fins i tot, i moltes vegades que dius. La forma de viure, depèn de vegades, perquè mira, tot això, el consumisme també, jo que sóc superconsumista, o sigui, estic atrapat per al consumisme, de sobte dius, ui, estic una mica pochito, estic una mica deprimit, agafes, surts, compres uns pantalons i ja sembla que aquella tarda almenys la salvada, després torna tota la merda. Però comparant-te una samarreta, saps què dius? Ecològica, però... i has de mirar que no l'hagi fet algun...
Això t'anava a dir, ara ha canviat les coses.
Ara ha canviat tot.
Tu creus que aquesta gent jove com el Jaume i la seva generació vesteixen molt diferent a com vestíem nosaltres, una mica canviat?
Bueno, jo espero, desitjo que sí. Sí. Desitjaria que sí. Bueno, ja ha arribat aquí l'altra estudiant en pràctica,
Zoe,
que estava tardant ja moltíssim, perquè estàvem aquí pendents d'estudiant en pràctica. Ja. També la pobra, com que està a pràctiques a diversos llocs, que això és horrible.
Sí.
Les pobres
tenen
les fem anar...
difícil, també,
sí,
eh?
Les fem anar...
Una adolescència, joventut.
No passa res.
Hola, Zoe.
Podria estar una mica menys ocupada,
menys ocupada, però fins i tot si no arriba. Pues el que et queda, no et queda res.
No et queda res.
Deien de la joventut que com... Què era la pregunta?
No, sí, ha canviat molt la moda que porten ells ara, a la que segurament portava jo, i tu al cap de...
Jo crec que ha canviat l'actitud, però això també es veu el sexe, per exemple, que a mi és una cosa que m'interessa molt, però el sexe no és que m'interessa molt com a tothom.
En general.
Però, en general. Però és veritat que ara les estratègies d'això que en diem joventut respecte a la moda, respecte al sexe, respecte a l'expressió, digui joventut a partir d'un cert...
Ells tenen 20 sí, i poquets.
23 anys.
23 és molt jove, però vull dir que la joventut occidental progressista, diríem jo, o sigui, ecològica, o sigui, que estan interessats pel medi ambient, diguéssim.
Que jo crec que haurien d'estar pràcticament...
Però n'hi ha que no, n'hi ha que no, n'hi ha que segueixen... Però aquest tipus de joventut, ja ens entenem, doncs té una aproximació des del meu punt de vista molt interessant respecte a la qüestió del vestuari i respecte a la qüestió sexual, que té molt a veure amb la no etiquetació. És a dir, nosaltres, la nostra estratègia, la teva i la meva, la nostra edat, per qüestions i per estratègia política que seguíem, encara que no sapiguéssim que era una estratègia política, nosaltres, jo sí que havia de dir claríssimament que era marica per això, per tal, perquè m'havia d'enfrontar a un sistema, no sé què, no sé quantos. Nosaltres ja hem practicat un feminisme o hem practicat un tipus d'aproximació a les relacions que havia d'estar etiquetat, ens havíem de significar, havíem de posar la nostra experiència personal o l'hem de seguir posant al servei de la idea que s'estima, perquè la nostra, el nostre modus vivendi, la nostra supervivència passava per definir-nos claríssimament, que se'ns identifiqués, identificar el cop, identificar un cert enemic, si vols, tal. Ara, ells tenen una altra estratègia, crec jo, que jo la trobo brillantíssima i que és una estratègia, a cap i a fi, que ha de ser una estratègia política, que és d'aigua barreig.
Sí.
No, miri, sí, jo, vostè què és? És gai o és hetero? No, jo, Això també es veu en el vestuari. És aquesta cosa, bueno, això que se n'ha fet molta mofa i molta befa amb tota la roba, perquè és molt divertit fer mofa i befa de tot, clar que sí, d'això de la cosa fluida. Perquè, és clar, a l'hora de la veritat i, a més a més, hi ha hagut intuïció, la joventut sempre té intuïció, que és una cosa que es perd amb els anys. No sé si t'ha passat a tu, Noemí.
I tant.
Cada cop més lela.
I més perduda, a l'hora de classificar de tot.
Llavors, ells, quan ets jove, tens un tipus d'intuïció, una sabidoria que després es perd, però bueno, en aquest moment la tens, i com que hi ha l'amenaça, jo en això sí que ho veig claríssimament, del feixisme, aquesta fluïdesa en el vestir, aquesta fluïdesa en el sexe, el gènere, el lío del gènere, el lío de qui sóc, on sóc, ens van contestant. Te la xupo, ja, depèn de com, d'aquí, però amb tot això és una estratègia de cara a quan arribi l'amenaça feixista realment, no hi hagi manera de fotre la fila.
Doncs
és a dir, el nazi no ho dirà, a veure, los mariques aquí, los gitanos aquí, les dones aquí, l'altre. No sabran com gasejar-ho. O ho gasegen tot, o no hi haurà manera de...
Que ens acaba de fer el mar. Una lliçó no. magistral a la primera pedra, que ells dos encara no han dit res, però és que estan...
Ja podem marxar, ja podem marxar.
Molt d'acord amb tot el que has dit. Escoltem una cosa, nosaltres havíem preparat tots aquests, totes aquestes etiquetes de tribus urbanes, però és que em sembla fantàstic. Perquè el Jaume estava intentant ficar aquí la cunya, perquè no sabia que el Marc...
És que estava molt d'acord.
No té raó, no, que esteu en un punt.
Però és que ens acaba d'esborrar tot, clar, perquè nosaltres teníem moteros gòtics, eh?
Bueno, això és...
Mira, el Jaume ho ha estat buscant. Roquers, punks, yuppies... Teníem etiquetes per tothom.
Cayetanos,
els hippies, els rastafaris, els perroflautes, els lolailos... Els,
Glam, oh.
Tots, tenim no sé quants fulles. I en canvi ara, és veritat que hi ha tot, ja no hi ha punks, ja no hi ha skins de la mateixa manera.
Si vas a... s'ho hauré de veure. Yeah. Però, però si vas a això, que heu fet, que està molt bé, i seria... És de Zara, és d'algú que treballés a Zara, quan tu vas a Mango o vas a Zara o vas a aquestes cases de moda pronta que diuen els italians, tenen tots uns plafons i diuen, va, ara... aquesta temporada anirem per look provençal. I tenen tot de fotos, a Colònia de Mònaco, als anys 80, als anys 90, a Inés de la Fresanja, a la Provença. O anirem de glams, que teniu aquí també.
Clar.
I venga, David Bowie, tal. O anirem de tenir un Kleenex, que el que no tinc ni
més,
perquè
no
tinc al·lèrgia. Bueno, no passa res. Jo m'afaixo de màniga. Endavant. Doncs el... I això per vendre ajuda la gent i tal. Després la gent tota aquesta, això que diu motero i hip-hopero, rolinguera, kinky, glam, floggers, tal, metatal, tot això està mesclat.
Clar, és on volia anar jo, que a mi m'ha costat, perquè avui en dia estem molt més barrejat, diguem. Hi ha una confluència, no?, d'estils, diguem.
Completament. Jo mateixa no sabria tampoc com en quina tribu urbana identificar-me, col·locar-me.
I tu avui dia et posaries en una tribu urbana? Tu series alguna etiqueta, tu?
No, clar, a l'hora del vestir. Jo, després, una altra cosa, un altre fenomen. Per això hi ha d'haver molts estils, aquests que tenim aquí representats, o el que tu vas a uns grans magatzems i veus que hi ha altres estils, per això hi ha moltes marques, i per això hi ha molta botiga, per això hi ha molt no sé què, perquè una altra de les dèries de l'individu contemporani o de l'individu contemporani, individu i contemporani, és la de la creació del propi estil. això, aquesta cosa individualitzada. Nosaltres estem en una cosa que, i ara entrarem en aquesta fase, nosaltres havíem, això que dèiem abans de les etiquetes, nosaltres ens havíem d'etiquetar.
Clar, vosaltres voleu formar part d'un...
Bueno, jo crec que primer hi havia una estratègia que era d'etiquetar-se clarament i, i reunir-se per grups. Aquests grups actuaven contra un poder, per exemple, contra Margaret Thatcher, diguéssim, perquè
sí,
els pancs, els tals, els cossos, sí, quantos, anaven contra un poder establert, que encara cueja, diguéssim, i llavors ens havien d'individualitzar. Ara jo crec que l'estratègia és mantenir l'estatus quo del propi estil, la individualitat, això d'aquesta cosa individual, escolta, cadascú pot ser el que és, i a més hem descobert, també gràcies a la moda, que tu canvies d'escenari o canvies d'edat o canvies de mentalitat o canvies de parella fins i tot, o de ciutat i tal, i pots canviar d'estil i pots canviar, vull dir que la gent tenim, tenim la vida és prou llarga com per poder canviar d'estil. Abans no, eh? Abans vostè naixia obrera i mories obrera, abans naixies home i mories home, abans els nens eren nens fins que deixaven de ser nens i eren homes.
Sortir
no hi havia...
de la teva classe social era dificilíssim.
Si et tocava ser capellà, eres capellana. Mm-hmm. Si et tocava ser... És una... Era molt difícil del teu classe social, o del teu gènere, o del teu propi cos, o del teu propi ciutat, del teu propi barri, del teu propi pis, de la teva pròpia casa, de la teva pròpia situació. Era tremendo. Ara no. Ara ja hauria... Hi ha una certa... A veure, no tothom, però hi ha la possibilitat, on s'havien explicat, i és una cosa en la que cal insistir, perquè això el sistema va dir, escolti, vostès poden madrar. Doncs amadrar, amigues, amadrar, vull dir que no ens deixem enganyar perquè a través de la revolució, a través del que sigui, nosaltres podem canviar el nostre status quo i, per tant, el nostre estil. El que passa que s'ha descobert que fent-ho tu mateix des de la teva pròpia acció, amb les teves pròpies mans, és molt difícil. I necessites les mans de l'altre. No que és allò que deia moltes vegades d'escolti'm, la transversalitat. De què em serveix a mi ser feminista o ser antiracista o ser estar pels drets humans en línies generals si no col·laboro amb tu, col·laboro amb aquest jove, col·laboro amb l'altre, col·laboro amb l'altre. Les, nostres, les causes, la meva pròpia causa i així mateix el meu propi estil ha d'estar en relació i en diàleg amb la causa de l'altre per poder avançar. D'això en dèiem, que és una cosa que ara està molt en desús, progrés. Nosaltres necessitem progressar. I les idees progressistes són unes idees boníssimes, perquè acaben funcionant. És a dir, Isabel Díaz Ayuso, que és ara el més d'ultradreta que tenim aquí com a figura pública, ella es beneficia del nostre treball, diguéssim, del treball de la feminista, del treball dels antiracistes, del treball dels progressistes. Ella es beneficia de l'esquerra. No s'ha de tenir molta barra per utilitzar totes aquestes eines i aprofitar-se de les eines de la lluita, ara diré de la lluita feminista, no? De la lluita feminista, de la lluita contra favor dels drets humans, per acabar ocupar una posició, una posició de valor, una posició de poder, i negar la major, diguéssim.
Sí, sí.
Que és això que fan els feixismes, que és utilitzar la democràcia o els mecanismes de la democràcia per acabar apropiant-se del cortijo. No, maca, no!
Escolta, et veig molt optimista. I amb aquest missatge optimista, jo crec que ens hauríem de quedar... Monogràficament, esteu d'acord amb el que ha dit el Marc, no?
Sí.
Marc, ja ho has dit.
Pobre, no us deixa parlar gent de joventut, no?
No cal.
En tenim prou amb escoltar-te, amb sentir-te.
Bueno,
hem de dir la veritat, que tenia una reunió ara amb Estratenga i la Marga Urtullo, tens una reunió ara que no te la perdis, voles.
Exacte,
tu.
Exacte, doncs, estem tan contents d'haver-te tingut. Sí, senyor, doncs un petonàs enorme. A la primera pedra, m'està molt contenta.
La primera pedra és el millor programa que hi ha recordat. Després ve vostè primer.
Adéu-siau. Un petó. Adéu.
Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat, veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Que sona és El món de veritat, un tema del grup Buhos on toca el nostre company del nou C, Pep Tormos. Pep, aquesta temporada t'ha tocat treballar, però per on t'has perdut quan has tingut un parell de dies lliures?
A les estones lliures he estat sobretot pel bosc, molta muntanya, principalment prop de casa, Vacarisses, al parc natural de Sant Llorenç del Monilobac, on hi ha paratges i racons fantàstics, i fins i tot amb gorgs on fer alguna remullada, i rutes, moltes rutes en bici també.
Tu havies format part del grup Sense Sal i ara ja fa un temps que ets part de Buhos. Com va aquesta nova etapa?
Doncs està anant molt bé, molt content de poder fer concerts, molts concerts, tot l'estiu amunt i avall, descansant poc, però bé, està sent molt intens. I ara ho deies, després de tancar l'etapa amb Sense Sal l'any passat, després de 13 anys, doncs ara continuo fent música, en aquest cas amb Buhos, que en definitiva és el que em fa feliç.
Pep, digue'ns, quina cançó t'està acompanyant aquestes vacances?
He escoltat molta música i m'ha acompanyat molt a Love is a Monster, que és una cançó de la meva parella, l'Alicia Rey, que també és músic, cantant, i durant l'estiu, doncs això, l'he acompanyat també durant la gira de concerts per diferents pobles i ciutats, i aquesta cançó, Love is a Monster, l'he tingut al cap tot l'estiu.
Aquest diumenge la final del Mundial Femení de Futbol es juga a RAC1. A les 12 del migdia, a Sydney, Espanya-Anglaterra. L'equip de Jorge Vilda, amb majoria de futbolistes del Barça, vol continuar fent història contra l'actual campiona d'Europa. Viu el partit des d'un quart d'hora abans amb la narració de Laia Coll, els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Gerard Ballera, Marina Garrido i connexions amb l'enviat especial de RAC1 a Austràlia, Aleix Graell. Aquest diumenge, a partir de 3 quarts de 12, segueix la final del Mundial Femení de Futbol a RAC1.
RAC1. Tots som 1.